Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí a Ràdio Capital.
Hola, bon dia, Dani. Doncs la jornada d'avui s'aixeca. Pere Martí.
Benvinguts al Supermatiu. Avui us expliquem una notícia de certa importància a casa nostra. Us parlem de l'enfrontament entre dos municipis del Baix Empordà per la propietat del concepte del Carnaval de Carnavals o Carnaval dels Carnavals. Aparentment, aquests dos conceptes semblen el mateix, però no ho són. Carnaval de Carnavals és l'eslògan amb què tradicionalment s'ha promocionat el carrusel Costa Brava de Palafrugell de les festes de primavera. I a Platja d'Aro, aquest cap de setmana, celebren un esdeveniment que han presentat com la Champions del Carnaval, perquè consistirà en una gran rua amb algunes de les millors colles i carrosses de Carnestoltes de la comarca. I aquesta festa han decidit promocionar-la com el Carnaval dels Carnavals. Té lògica, perquè certament té l'objectiu de recollir el millor dels carnavals de la comarca. El problema és que l'eslògan ja estava agafat, i això és evident per tothom que conegui els dos pobles. Si els creadors de la marca no ho sabien, malament, perquè no coneixen prou l'entorn on havien d'enviar el missatge promocional. I si realment sí que sabien que ja existia, pitjor, perquè l'objectiu de la campanya hauria estat fer polèmica. De totes maneres, aquest enfrontament del que us parlava al principi, de moment és verbal, simplement, i no s'han arribat a plantejar accions jurídiques, però al supermatí us proposarem tots els punts de vista. De seguida ho ampliem, són les 8 i gairebé 2 minuts. Això és el supermatí de Ràdio Capital, transmet Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. I ara sí, saludem en Martí Seguer, que ens explica quin temps farà avui. Bon dia, Martí.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Ara sí, bon dia, Martí.
Hola, bon dia, Dani. Doncs la jornada d'avui s'aixeca amb algunes nuvolades matinals que, amb el pas de les hores, aniran marxant per deixar-nos un dia amb domini de l'ambient assolellat i temperatures entre els 12 i els 26 graus. Les properes jornades les esperem força estables. Seria a partir de finals de setmana que això podria canviar.
Gràcies, Martí. Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
I Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Anem als titulars d'avui al Baix Empordà.
Les colles de Carnaval de Palafrugell molestes en Platja d'Aro perquè promociona la rua de carrosses i comparses de diumenge amb el Carnaval dels Carnavals. Ho consideren una apropiació del nom i concepte del carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals.
Els contractes de menys d'un mes es doblen a comarques gironines des del 2009, sobretot al sector serveis. Ho revela un informe de l'UGT. El sindicat denuncia la precarietat laboral que hi ha a la comarca i alerta que comporta una fuga de talents.
Costa Brava Yacht Sports i Barcelona Cluster Nàutic s'uneixen per promoure's com a destinació turística. La suma neix pel potencial que té la Mediterrània, que representa la primera destinació del món amb un 80% de l'ocupació a l'estiu.
Palamós i Palafrugell entreguen premis de recerca local. El Josep Sagrera, de Palafrugell, reconeix la tasca a alumnes de sisè de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat de diversos centres. El Vila de Palamós se l'endú Jordi Morcillo, estudiant de Biologia i Ciències Ambientals de la UDG.
La quinzena Fira d'Indians de Begur ja té cartell. La proposta guanyadora sobre la temàtica La dona indiana és la presentada per Sílvia Farnà. La Fira d'Indians se celebrarà enguany els dies 7, 8 i 9 de setembre.
El concurs Mini Remakes de Platja d'Aro ja té guanyadors. Se l'han dut Andrea Mancilla amb una versió de la segona temporada de Stranger Things. El segon lloc ha estat per Antonio Gemar amb una versió de This Girl. Són versions de màxim 3 minuts i mig d'obres professionals.
Novena victòria consecutiva del Multiserveis Palamós a primera categoria. El conjunt empordanès s'imposa 65-71 a la complicada pista del Santa Eugènia de Berga. Els palamosins es mantenen tercers a la classificació.
I avui al supermatí entrevistem el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, en Genís Dalmau. Al supermatí, que ara comença, són les 8 i 4 minuts. I us ho avança Ràdio Capital. Les colles de Carnaval de Palafrugell estan empipades en Platja d'Aro. El motiu d'aquest empipament és que promocionen la nova rua de carrosses i comparses d'aquest diumenge com el Carnaval dels Carnavals. consideren que és una apropiació del nom i del concepte del carrusel Costa Brava, carnaval de carnavals, que organitzen a Palafrugell el mes de maig. De fet, el mateix alcalde, en Josep Piferrer, ha participat en un esquetx irònic en què es denuncia aquesta polèmica. Més detalls, David Parreño.
Sí, el tema ve des de fa uns mesos, quan es va anunciar la nova rua com a part de la nova estratègia de projecció de Platja d'Aro com el Carnaval dels Carnavals. El president de l'Associació de Carrossaires de Palafrugell, Ferran Gil, ha assegurat a Ràdio Capital que estan bastant molestos amb la nova proposta platjarenca.
Directament, el que pensem, doncs, per part nostra, molt, molt molestos, nosaltres reivindicarem a tots els puestos que sortim, ja sigui revistes, ràdios o mitjans de comunicació, que això és nostre de fa molts i molts anys, de tota la vida, per dir-ho així. El tema, si és protagonisme a la Platja d'Aro, no tenim res en contra, no? Però juguem que ho facin amb el seu producte i amb el seu nom, no amb el nostre.
Malgrat tot, assegura que tenen bona relació amb les colles de Platja d'Aro. Ferran Gil també ha demanat una major contundència al consistori de Palafrugell.
Això que dèiem. Fins i tot el mateix alcalde, en Josep Piferrer, va participar en un sketch emès al sopar de presentació de les festes de primavera. En el vídeo s'envia el següent missatge. Escolteu.
Imagini's que jo dic el carnaval de carnavals. De. En canvi, si posem dels, seria el carnaval dels carnavals. Llavors, aquest dels, en comptes de ser una preposició, es convertiria en una proposició, és a dir, un propòsit en tota regla. Així doncs, dels podria ser un sinònim de fotre't el nom amb tot el morro del món. Ho entén? Miri, hi havia un anònim que va dir: el problema no està en copiar idees o invents aliens, sinó en robar l'esperit del seu gestor, fent-les passar com a pròpies.
Més clar no pot ser en David Galceran. Però, David, què és el que diuen des de Platja d'Aro?
Des de Platja d'Aro, el govern lamenta la situació perquè assegura que en cap cas la seva intenció era prendre el nom i reproduir una rua similar a la de Palafrugell. La regidora de Turisme i Dinamització Cultural, Imma Gelabert, s'ha mostrat sorpresa per aquesta qüestió.
Bé, la veritat és que no ha estat fet amb cap mala intenció de buscar aquest nom per molestar a ningú, però molt especialment a ningú de Palafrugell, perquè un dels nostres problemes va estar en buscar-li un nom en aquesta rua que volíem fer i precisament no trepitjar el nom de, ni de festes de primavera, ni de carrusel Costa Brava, ni res d'aquest tipus.
També, segons ha sabut Ràdio Capital, hi ha programada una reunió entre els dos ajuntaments, encara que Platja d'Aro afirma que no es planteja cap canvi, almenys en aquesta edició.
I també hem parlat, David, amb les colles de Palafrugell.
Sí, les colles temen que la nova rua de Platja d'Aro les afecti negativament en termes d'assistència per a unes festes de primavera de Palafrugell que en els últims anys havien perdut pistonada. Ho explica el portaveu dels trompats, Marc Casanovas.
Un cop una mica baix, perquè creiem que les festes de primavera els últims anys ja no són el que eren, i una de les coses més potents que tenim, bueno, la més potent és el carrusel, i si ens treuen això i se'n va acabar per allà, i per allà pot té molts recursos i pot englobar un gran carrusel, creiem que pot anar molt en detriment del nostre carrusel, que té 50 anys d'història i que, bueno, que és una cosa molt de Palafrugell i del poble.
El membre de la colla ganxona, Eduard Gavinya, creu que forma part d'una estratègia de Platja d'Aro per tenir el protagonisme del carnaval.
Per dir d'una manera que Platja d'Aro vol tot el protagonisme de tot el que són aquestes destilades de carrosses i ells volen acabar tots per ells. I llavors intenten de mica en mica, o sigui, passet a passet, de desmuntar el que seria el carrossel de Palafrugell, i ara amb aquest viatge el que han fet és posar carnaval, canviar una mica perquè no sigui, però tant, la gent no ho diferenci, perquè tal és un és carnaval de carnavaleta, carnaval dels carnavals.
I ara us expliquem una qüestió important per tots vosaltres. Un informe del sindicat UGT posa de manifest que s'han disparat els contractes de menys d'un mes al Baix Empordà des del 2009. El secretari d'UGT a la demarcació de Girona, Xavier Casas, ha declarat a Ràdio Capital que aquestes xifres evidencien que hi ha una estacionalitat molt marcada a la comarca i denuncia la precarietat que hi ha especialment al sector serveis. Què més en sabem, Pedro Ruiz?
Així és, la tendència va en augment des de l'any 2009, ja que els contractes laborals que tenen menys d'un mes de durada han incrementat exponencialment. Segons ha quantificat UGT, al Baix Empordà s'havien registrat 1.425 contractes d'aquest tipus l'any 2009, però el quart trimestre del 2017 s'han marcat més de 2.000. La tendència resulta molt preocupant per al sindicat de treballadors que denuncia aquesta profunda precarietat laboral i més concretament al sector de serveis. Xavier Casas, secretari general d'UGT a les comarques gironines, ha explicat a Ràdio Capital les conseqüències que comporta i diu que genera una elevada dependència dels més joves a la demarcació.
Aquesta estacionalitat és el que fa, sobretot, que la gent jove, la gent que ha de fer un projecte de vida estable, no pugui arrelar al Baix Empordà i hagi de marxar sovint el seu pesar. I això veiem, doncs, que hi ha un increment de població al Baix Empordà global, però en canvi hi ha un envelliment, perquè en la franja que va dels 20 als 44 anys hi ha una pèrdua de població continuada.
D'altra banda, des de la UGT també denuncien l'alta quota d'atur que assoleix el Baix Empordà després de l'estiu, quan assoleix un increment del 40%. A finals d'agost del 2017 hi va haver uns 5.700 aturats, mentre que quan va acabar la temporada estiuenca es va superar la franja dels 8.000.
La Costa Brava i Barcelona estan units pels grans iots. Aquesta unió neix del potencial que té la Mediterrània en el sector de grans eslores, la primera destinació del món amb un 80% de l'ocupació a l'estiu. Alba Lejide.
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat i president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, va presentar divendres a les instal·lacions del Club Nàutic del Port de Sant Feliu de Guíxols l'aliança de les marques Costa Brava Yacht Ports i Barcelona Cluster Nàutic. Segons un estudi, el sector nàutic a Barcelona i la seva àrea metropolitana compta amb 350 empreses que facturen 836 milions d'euros anuals i generen 8.300 llocs de treball. I actualment la Costa Brava disposa d'una cinquantena d'amarradors d'entre 24 i 150 metres d'eslora, distribuïts entre els ports de Roses, l'Estartit, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.
I ahir va ser Sant Jordi, ja ho sabeu, i Palamós i Palafrugell van entregar els seus respectius premis de recerca local. Els premis Josep Sagarra de Palafrugell són de caire escolar i motiven els alumnes de sisè de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat a realitzar un treball de recerca sobre un tema o personatge relacionat amb la vila. D'altra banda, el Premi de Recerca Vila de Palamós fomenta la recerca de la realitat present i històrica del municipi des de qualsevol temàtica i disciplina. Paula Boira.
Entre els centres escolars guanyadors del Premi Josep Sagarra de Palafrugell estan el centre de primària Escola Barceló i Mates, en la categoria de sisè de primària, l'Institut Frederic Martí Carreras, en la categoria de quart d'ESO, i l'Institut Baix Empordà, en la categoria de segon de batxillerat. El guanyador del Premi de Recerca Vila de Palamós ha estat el resum del treball Verd, Vermell i Marró, estudi de la comunitat macroalgal de la Cala Margarida, de Jordi Morcillo, estudiant del doble grau de Biologia i Ciències Ambientals a la Universitat de Girona. En aquest treball, el guanyador recull un estudi realitzat a partir d'un treball de camp sobre la comunitat macroalgal de Cala Margarida, gràcies al qual Morcillo va localitzar un total de 42 espècies d'algues en aquest àmbit de la costa palamosina durant l'estiu de 2015. Cal destacar que aquest treball va ser el guanyador de l'edició 2016-2017 i que l'edició 2017-2018 s'ha declarat deserta. Segons el jurat del premi, cap dels treballs presentats assolia el nivell d'excel·lència o d'adequació necessari. Aquest any el premi celebrava la seva 18a edició. Els premis Josep Segarra de Palafrugell, d'altra banda, es convoquen des de l'any 1984 i tots els treballs guardonats es conserven a l'Arxiu Municipal del municipi, on es poden consultar físicament o visualitzar en línia.
I també per Sant Jordi vam saber el guanyador del primer Premi Empordà de novel·la que s'ha donat a conèixer a la Bisbal. Ens ho amplia des de la Bisbal, en Manel Magrinyà.
Bon dia, companys. Ahir, dia de Sant Jordi, en un acte presidit per l'alcalde Lluís Saix i el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Carles Puig, va tenir lloc a la Biblioteca Municipal de la Bisbal d'Empordà el lliurament del Premi Empordà de novel·la en la seva primera edició. S'havien presentat 7 novel·les a concurs i va resultar guanyadora la que porta per títol Sang Blava, del ja veterà escriptor Josep Pastells, que, com ell mateix va explicar, està escrita fa 8 anys i llavors ja havia presentat el Premi Prudenci Bertrana i en no guanyar s'havia quedat en un calaix fins ara. La novel·la sortirà a la llum el dia 3 de juny en el marc de la nova fira literària Indilletres, que també s'està promovent des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. Un dels membres del jurat, el també escriptor i col·laborador del Supermatí de Ràdio Capital, en Pere Marull, ens en parla així.
Es van presentar 7 novel·les i va quedar les dues finalistes. I d'aquestes dues sí que ens va semblar de manera unànime que poder la més treballada, la més polida, la més original també, deixeu-m'ho dir, em sembla que també hi és important fer-ne menció, perquè és una novel·la que és la temàtica, l'ambientació, és molt original. Hi ha amb el punt aquest de la sang blava, hi ha una cosa que ens toca molt com a poble, i és que aquí també tenim el fill del rei. Al final va ser una decisió, això, va ser unànime i consensuada, i bueno, sí, és la que presentava.
I aquestes són les paraules del flamant guanyador del Premi Empordà de novel·la.
Que sí, ja, mira, l'altre dia vaig fer 52 anys, ja porto 12 llibres, i aquest, quan surti, serà el 13 llibre, vull dir que ja tinc una certa trajectòria, però no deixa de fer il·lusió, la mateixa il·lusió, perquè sempre és una obra nova, és com tenir un fill nou i sempre fa gràcia i intentes anar millorant, no? Està ambientat a Hongria, a Budapest, concretament. El protagonista principal és un periodista homosexual i, bàsicament, es descriu força profunditat l'ambient homosexual de la ciutat, i també ell és periodista i també una mica el món del periodisme, les vicissituds que pateix aquest home per anar trobant feines i tot plegat. D'altra banda, hi ha un element que també és important, que també té relació amb el títol, que es titula Sang Blava, la novel·la, i és que aquest individu està convençut que és fill precisament del rei d'Espanya, i llavors ell intenta esbrinar si això és cert o no és cert, i és una mica un element que, sense entrar-hi en gaire fons, però sí que es manté de tota la novel·la fins que hi ha una resolució, no?, sobre aquest tema, sí.
Us posem de fons la banda sonora de la sèrie Stranger Things, perquè la versió de la segona temporada de Stranger Things s'ha endut la majoria dels premis a la 8a edició del concurs Mini Remakes de Platja d'Aro. L'obra, d'Andrea Mancilla, s'ha emportat també el premi Llibreria 22 i el premi Arocinema. El segon premi se l'ha endut Ella, This Girl, de Guillem Gispert, i el guanyador del públic ha estat Torrente, d'Antonio Gemar. El concurs proposa reproduir una escena d'un màxim de 3 minuts i mig d'una pel·lícula, sèrie, anunci o videoclip. I la 15a Fira d'Indians de Baguja té cartell. La proposta guanyadora sobre la temàtica de dona indiana és la presentada per Sílvia Fernà. La Fira d'Indians se celebrarà enguany i ja en tenim moltes ganes el dia 7, 8 i 9 de setembre. Toni Celles.
El cartell de Sílvia Fernà representa una estampa en un port de les Índies amb la presència de diverses figures femenines. S'hi poden veure diferents perfils, des de les senyores dels indianos fins a les noies nadiues, en diferents plans. D'aquesta manera, el protagonisme del cartell recau precisament en la dona, que és la temàtica de la 15a Fira d'Indians. El perquè l'explica a Ràdio Capital el regidor de Turisme, Eugeni Pibernat.
S'ha parlat sempre dels indians, però mai s'ha parlat de les dones que potser van anar a Cuba i després van tornar, que en van ser poques. Però també ha parlat de la dona com es parlava a l'època, la dona de... O sigui, el marit marxava, què passava a la dona d'aquests indians mentre estava aquí, o què passava quan l'altre tornava...
En aquesta 15a edició de la Fira d'Indians, l'Ajuntament s'ha fixat com a objectiu consolidar les novetats que s'han anat incorporant els darrers anys, com ara l'ampliació d'esdeveniments o la separació de les actuacions en diferents indrets del municipi.
Ara mateix tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
A l'Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt.
Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar el ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Durant els dos últims mesos, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit ha estat duent diverses reunions públiques de participació ciutadana per diverses zones del poble per recollir les propostes de la gent. Per saber què s'ha decidit, parlem ara amb Genís Dalmau, el president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit. Bon dia, senyor Dalmau.
Bon dia.
Bon dia. Disculpi un moment, que tenim algun problema, pujarem el volum. Ara, bon dia.
Bon dia.
Ara sí. Escolti, quines són les conclusions d'aquestes propostes de participació ciutadana que esteu duent a terme a l'Estartit?
Bé, nosaltres dos cops l'any fem diferents reunions de participació ciutadana. Bàsicament el que interessa més en els veïns és tot el tema que fa la millora de l'àmbit públic, de tot el que és l'accessibilitat, sobretot de voreres... i millora d'enjardinament, etcètera, etcètera.
Alguna conclusió que s'hagi decidit aquest any? Alguna proposta dels ciutadans de l'Estartit que diguin, ostres, això és important que ho duem a terme?
Bé, el que és bo de la participació ciutadana és que les propostes venen concretament de veïns que viuen a la zona, que saben molt millor la problemàtica... Molts de temes de petit detall, per exemple, de coses de seguretat, de quan hi ha un pas de peatons que potser cal moure o potser cal senyalitzar millor, l'accessibilitat, instal·lacions doncs, de containers... Tots aquests temes, en general, la gent és força participativa, tot el que sigui per la millora de la zona on viuen especialment.
Escolti, sentíem fa poc sobre la reforma urbana del front marítim de l'Estartit, que finalment s'estendrà al sector comercial. Què ens en pot explicar d'aquesta reforma que s'està preparant des de l'Estartit?
Bé, ja fa una colla d'anys que l'Estartit es van començar a arranjar els carrers del centre amb la zona peatonal del carrer principal, que és el carrer Santa Anna, i anar extenent aquesta renovació urbanística fins arribant al passeig marítim. Ara ja estaríem en l'última fase en la qual se renovarà tot el passeig marítim i, per tant, tots els establiments de bars i restaurants de la façana marítima hauran de renovar els seus tendalls, les seves ocupacions de via pública i, per tant, ara definirem de comú acord amb els establiments com han de ser aquests tancaments, els colors, els models de mobiliari, els models de rètol.
Clar,
a dir que expandrem tot això en la zona centre, en global entre comerços, bars, restaurants i altres locals, afecta prop de 200 establiments.
És a dir, ens ha dit que haurem de canviar els rètols, o almenys els haurem de posar en comú, haurem de canviar la zona d'ocupació d'espai públic de terrasses, tendalls, alguna cosa més?
Sí, definirem una carta de colors de les façanes i millorarem tot el que és la il·luminació, l'enjardinament de l'espai públic, tot el que sigui una renovació de la millora més estètica de tota aquesta zona, i també hem d'acabar de decidir com ha de ser el model de negoci de tota aquesta zona.
Però, clar, això amb quin pressupost compta? És a dir, seran unes accions d'obligat compliment per part dels establiments, això ho tenim clar, però qui finançarà aquestes reformes?
Bé, tot el que és la millora de l'espai públic, l'entitat municipal descentralitzada té una primera partida de 60.000 euros, el que són renovacions de comerços per al que fa a la via pública, de persianes, d'expositors, del color que ha de ser les façanes, això es donarà doncs un temps perquè la gent es pugui anar adaptant. En tot cas, el que sí que s'haurà de renovar és les façanes dels establiments de bars i restaurants del Passeig Marítim. Quan s'iniciï l'obra del Passeig Marítim, tant pot ser l'1 d'octubre del 2019 com l'1 d'octubre del 2020, amb cada fase que es vagi renovant el Passeig Marítim, caldrà renovar, els establiments hauran de renovar les seus tendalls, com s'ha fet el nou Passeig Marítim de Llafranc o la renovació de l'escala. En tot cas, caldrà una actualització d'aquestes ocupacions de via pública.
Sí, això li anava a preguntar, però sembla que ja m'ha donat la resposta. És a dir, no està clar quan començarà aquesta reforma urbana.
Bé, aquesta reforma urbana anirà en paral·lel en el Passeig Marítim. En tot cas, fins que la Generalitat no tingui aprovat el seu pressupost, no podrà començar a invertir en la millora del Passeig Marítim de l'Estartit.
Val, per tant, els 60.000 euros de pressupost que deia que tenia eren per les reformes o pels canvis en els establiments.
Això és a millores en la part urbana, en la part que competeix a l'entitat municipal descentralitzada. Els establiments, cadascú doncs haurà de renovar la seva part del seu establiment.
I clar, vostès quin feedback tenen per part dels comerciants i dels restauradors de l'Estartit? És a dir, els fa gràcia que ara hagin... imagino, potser no els fa molta gràcia que hagin de canviar tot, hagin de posar a fer tots aquests canvis que són canvis de calat.
Bé, si la gent ha de renovar el seu establiment, doncs caldrà que si ha de tornar a pintar la seva façana, caldrà que pinti la façana amb la carta de colors que s'hagi decidit de comú acord entre l'EMD i els privats. En tot cas, totes aquestes millores més estètiques no han de ser immediates, sinó que se'n donarà una moratòria perquè els establiments es vagin posant al dia, com de la mateixa manera que quan hagin de renovar doncs, els seus tancaments, de les persianes, etc etc.
I també, no sé si lligat a això, però també hem conegut recentment la intenció de l'Estartit de posar ordre a la zona de bars nocturns. Quins problemes detecta ara mateix des de l'administració que hi ha en aquesta zona de bars nocturns?
Bé, a la zona d'oci nocturn, com és la zona de la plaça del Timó, fa anys es va establir una prohibició d'obrir nous establiments. Es va dir, en aquí no. Però no es va ser capaç de trobar un lloc alternatiu en el qual es digués aquí sí. Per tant, el que es va fer va ser tornar a la situació anterior i intentar millorar aquest espai de la plaça del Timó. Per això, durant el 2016 es va fer una modificació de pla general perquè hi poguessin haver-hi els usos nocturns a tota aquesta zona, i també durant l'estiu passat es van fer diferents estudis de sonometria per veure quin era el volum de la fressa, del so, cap a quines zones afectava més, i ara en aquests moments s'està redactant el projecte executiu que ha d'incloure les mesures adients de pantalles acústiques per tal de reduir la fressa i també com han de ser les ocupacions de via pública de tota aquesta zona i com ha de ser l'entrada i la sortida dels establiments per tal de minimitzar el tema de les fresses.
Uh-huh. No sé si l'objectiu de tots aquests plans és rentar la cara a l'Estartit, renovar la imatge que té de cara als turistes que venen de fora.
Bé, qualsevol destí turístic ha d'estar en renovació constant i hem de ser capaços d'oferir millors serveis, més bona imatge i, per què no, de tant en tant doncs, cal fer reformes més profundes com les que s'hauran de fer a la zona de la plaça del Timó o les que es faran a la zona de l'àmbit comercial i de la zona centre de l'Estartit. El passeig marítim de l'Estartit ja fa més de 40 anys que està fet i en 40 anys han passat moltes coses i cal posar al dia l'urbanisme i també, per què no, els serveis que necessiten els visitants.
D'acord, no sé si una última qüestió. Què és el que proposa fer amb la platja dels Griells que desapareix a cada temporal?
Bé, el tema de la platja dels Griells no és un tema fàcil, és un tema de competència de l'Ajuntament. La platja és un àmbit de competència de l'Ajuntament i concretament també la gestió que en fa la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient. S'hi està treballant conjuntament amb l'Estat, l'Ajuntament i també amb les diferents alternatives que hi ha sobre la taula amb l'Associació de Veïns dels Griells i, en tot cas, val a dir que amb el canvi climàtic doncs els vents que afectaven més en aquesta zona, que eren vents del quadrant nord de tramuntana, han canviat al quadrant sud-sud-est i el llevant verdaderament és un mal de cap, no solament per al Griell, sinó per la part central i antiga de l'Estartit, que s'inunda quan hi ha temporals i puja el nivell del mar. En aquí cal rumiar bé, pensar bé què s'ha de fer, si cal fer uns espigons perpendiculars, paral·lels, submergits, per tal de retenir les sorres i per tal de salvar la platja i, com no, la urbanització dels Griells.
D'acord. I ja per acabar, l'Ajuntament de Torroella i l'MD de l'Estartit han editat un fulletó que es distribuirà entre els establiments turístics per informar els visitants sobre la simbologia del color groc i dels llaços amb què es reivindica l'alliberament dels presos polítics. No sé si això li sembla una manera de garantir la... Que les institucions no intervenen en àmbits, en polítiques que li són alienes, és a dir, que no fomenten la pluralitat que realment existeix en la població de la Torroella de Montgrí.
Bé, la pluralitat ha d'estar representada en tot moment, faltaria més. El que sí que hi ha és que l'equip de govern tant de l'Ajuntament com de l'EMD són ferms defensors de la llibertat dels presos polítics, de la nostra veïna Dolors Bassa, que està empresonada, i per tant tota aquesta simbologia que s'està fent i les diferents accions, ara arriba la temporada turística i creiem que és adient informar en els nostres visitants del per què tota aquesta actuació en l'àmbit públic, i s'ha fet un fulletó en diferents idiomes per tal d'informar del simbolisme del llaç groc.
No té por que se'ls pugui acusar d'algun delicte de malversació de fons per destinar diners a això, sabent la situació com es troba actualment?
Bé, entenem que és un fulletó informatiu, com es fan molts altres, en diferents èpoques que s'han fet diferents reivindicacions, doncs s'ha informat a la ciutadania. Des de l'equip de govern, repeteixo, tant de l'Ajuntament com de l'EMD, tenim clar el que estem fent i seguirem doncs lluitant perquè els presos polítics siguin alliberats.
D'acord, moltes gràcies. Genís Dalmau, president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, que tingui molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui tenim el comentari de l'Andreu Paneque, el politòleg, que ens porta el testimoni d'Umazor López, que és el portaveu de SOS Nicaragua. És una entitat que vol informar a Barcelona de la situació que s'està vivint en aquest país de l'Amèrica Llatina. Aquest és el comentari de l'Andreu Paneque.
La solidaritat entre els pobles, frase romàntica i revolucionària. Avui, després d'un dia tan bonic com és el Sant Jordi a Catalunya, m'agradaria adreçar aquest espai de ràdio al poble de Nicaragua. Amb aquest gest vull fer latent el que hauria de ser el nostre suport més explícit al poble de Nicaragua, el qual els últims dies han vist com el seu país patia una forta repressió per part del seu govern. Ja sigui a Catalunya, a Europa o a l'altre costat de l'Atlàntic, la solidaritat, el suport i la voluntat de democràcia ha de ser el comú denominador dels nostres pobles.
Buen día. Muchas gracias, Andreu. Muchas gracias, Radio Capital, por este valioso espacio para compartir con los oyentes la gravedad de lo que ocurre en Nicaragua. Somos conscientes de los profundos lazos de amistad y solidaridad que existen entre catalanes y nicaragüenses, de manera que para nosotros es de mucha importancia llevar directamente unas palabras a los oyentes sobre la crisis en nuestro país. Pues bien, hoy martes se cumplirá el séptimo día de enérgicas protestas ciudadanas a nivel nacional, respondidas con violencia, represión estatal y paramilitar. Las protestas iniciaron como rechazo a una reforma de la seguridad social, impuesta unilateralmente y en detrimento de los más desprotegidos por el gobierno de Daniel Ortega. Es muy probable que no pocos oyentes estén familiarizados con la figura de Ortega, y vale la pena, por tanto, resaltar algunos antecedentes. Ortega fue la cabeza visible de la revolución sandinista de los 80, que tanta solidaridad y apoyo recibió desde Cataluña y otras partes del mundo. Luego de aquel episodio, sin embargo, regresó al poder y se ha mantenido en él durante 11 años. Con un gobierno de signo ideológico discutiblemente diferente al revolucionario, Ortega logró consolidarse en el poder a través de una alianza con el gran capital e inversionistas extranjeros, así como con una parte de la Iglesia Católica, controlando férreamente todos los poderes e instituciones del Estado y cooptando, o bien reprimiendo si lo primero no tenía éxito, cualquier partido o manifestación política contraria a sus intereses. Ahora mismo gobierna de la mano de su esposa y también vicepresidenta, Rosario Murillo, en lo que pretende ser, o es, una dictadura familiar. En este contexto, y tras haber impuesto la reforma de la seguridad social antes mencionada, se dieron unas primeras protestas ciudadanas, lideradas sobre todo por estudiantes. El régimen, en su línea habitual, de no estar dispuesto a permitir el uso de las calles a ninguna agrupación social, reprimió violentamente las manifestaciones, haciendo uso de la policía y de grupos de choque afines. Pero en esta ocasión, los ciudadanos no cedieron y la represión se intensificó. Hoy, la situación ha alcanzado la calificación de crisis nacional. En el momento de contar estas palabras, se contabilizan al menos 26 muertos, casi todos universitarios, decenas de heridos y desaparecidos, edificios privados y oficiales en llamas, y sobre todo, enfrentamientos directos con civiles en todas las ciudades importantes del país.
Podreu escoltar el testimoni sencer d'Umazor López a radiocapital.cat.
Ja són 9 victòries seguides les que encadenen el Palamós.
No, espera un moment, Sergi, que el que hem de fer és acabar la sintonia. Ara sí, ara anem als esports. En bàsquet, els equips empordanesos tornen a guanyar la primera catalana. El multiserveis Palamós segueix en ratxa i el Bisbal Bàsquet s'apropa al play-off descens, Sergi.
Ja són 9 victòries seguides les que encadenen el Palamós, l'última a una de les pistes més complicades de la competició, davant el Santa Eugènia de Berga. En un partit trebat i amb joc lent, els palamosins van saber gestionar bé els últims minuts per endur-se la victòria per 65-71, davant un equip local que s'ha mostrat molt nerviós en el tram final. Amb aquest triomf, empataran el Montgat, tercer classificat, amb un balanç de 16-10. Més fàcil ho va tenir el Bisbal Bàsquet, que es va mostrar molt superior a l'escala. A la mitja part, el resultat era de 50-37, i després d'un tercer període més feixuc, van posar la cinquena marxa a l'últim quart per sentenciar amb un contundent 88-62. Els de la capital són vuitens, però empatats amb el Minguella i la Ramon Llull, sisens i setens respectivament.
I els llibres La força d'un destí de Martí Gironell, Les hijas del capitán de Maria Dueñas són les ficcions més venudes per Sant Jordi a tot Catalunya. D'altra banda, Operació Urnes de Xavier Tadó i Vicenç Estaran i Les urnes de Brandon de César Brandon Nyoku lideren el rànquing de no ficció. Alba Legide.
Des del Gremi de Llibreters de Catalunya s'ha destacat el fet que Sant Jordi s'ha escaigut aquest any en dilluns i que això ha permès que hagin començat ja el cap de setmana. Això, sumat al bon temps, fa augurar als llibreters que les vendes seran, com a mínim, iguals que les de l'any passat. Com a novetat d'aquest any, el Gremi ha participat en una iniciativa de l'Agència Catalana de Turisme, en virtut de la qual una vintena de periodistes europeus de 10 països han vingut i viscut Sant Jordi i el Dia del Llibre en un acte conjunt a la Casa de les Punxes de Barcelona.
I la Rosa Groga pren protagonisme a la Vermella en un Sant Jordi marcat pel procés. En previsió de la demanda, els floristes ja es van proveir més que mai de flors d'aquest color groc.
Molts catalans creuen que davant la situació que viu el país i els empresonaments, enguany s'escau comprar la groga i posar per davant la solidaritat a la passió associada al color vermell. Molts altres han optat per quedar-se'n d'ambdós colors.
I Roger Torrent, el president del Parlament, defensa un Sant Jordi per reivindicar les llibertats i espera que aquest sigui l'últim en presos i exiliats. El president del Parlament pregunta als demòcrates espanyols si volen viure en una democràcia que prohibeix els colors.
Aquest any celebrem Sant Jordi amb presos polítics, amb gent exiliada i amb una vulneració flagrant dels nostres drets i les nostres llibertats individuals i col·lectives. Per tant, Sant Jordi també ha de servir per reivindicar la nostra llibertat, insisteixo, ha servit sempre per reivindicar la nostra llibertat aquest any més que mai. I esperem que aquest sigui l'últim Sant Jordi amb presos polítics, l'últim Sant Jordi amb exiliats, l'últim Sant Jordi amb el 155 usurpant les nostres institucions. Estic convençut de que serà així, estic convençut de que aquest serà un Sant Jordi, malgrat tot, reivindicatiu i alegre, i que el Sant Jordi de l'any que ve no tindrem presos polítics, no tindrem exiliats i tindrem un govern que pugui governar efectivament.
Torrent va acudir a la plaça Catalunya passades la una del migdia per col·locar la seva rosa groga al mural d'Òmnium per demanar la llibertat dels polítics independentistes que estan a la presó. Després, en declaracions als periodistes, ha defensat que la Diada de Sant Jordi és la festa de la convivència, que reivindica l'amor i la cultura, però també és per reivindicar les llibertats. D'altra banda, després que la policia espanyola requisés samarretes i bufandes a l'entrada de la final de la Copa del Rei de futbol per ser de color groc, el president del Parlament ha volgut preguntar als demòcrates espanyols si volen viure en una democràcia que prohibeix els colors.
Moltes gràcies, Alba Legide. I a l'agenda cultural de casa nostra del Baix Empordà comencem a Platja d'Aro, perquè avui a les 11 a la Casa Lila continuen les xerrades i avui ens ofereixen Moure's en llibertat. Marc Clapés.
Xerrada inclosa en el cicle de xerrades La família, acompanyar la vida, adreçada a famílies amb infants de 0 a 1 any, on parlarem de com acompanyar els nadons en el seu desenvolupament autònom des del respecte i la confiança en el seu propi procés. La xerrada serà càrrec de Marta Graugès, mestra psicomotrista.
I anem a Torroella de Montgrí amb la Fira Empordà Cuina i Salut, perquè aquest dimarts, avui, s'ha programat una xerrada a l'auditori de Casa Pastors a partir de les 7 de la tarda.
El lema d'aquesta xerrada serà Antibiòtics, amics o enemics. Serà càrrec de la Yolanda Moares, Aitana Santamarina i Mari Carmen Ibarra, infermeres i metgessa resident de Medicina Familiar i Comunitari ABS de Torroella de Montgrí.
I com cada dimarts a Torroella també, i a partir de les 5 de la tarda a l'Escola Bressol, el petit Montgrí, racó de rialles.
Arriba una nova edició on pots anar a parlar, explicar, escoltar, compartir, jugar, ajudar o crear i fins i tot organitzar activitats familiars. Oberts a tothom, organitzat per Xiveques del Cau, l'entrada pels socis costa 4 euros i per la resta 6.
Em sembla que hi anirem, Marc, a riure al racó de rialles. I ara estem escoltant de fons These Days. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul, told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days these days
to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on.
Això és These Days, una cançó de la llista del Per no dir res d'en Marc Clapés. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal, Dani? Bon dia.
A la secció de tecnologia amb en Josep Lluís Vidal. Com estàs, Josep Lluís?
Bé, bé, molt bé. Una mica encara amb la ressaca de Sant Jordi, no?
Bon Sant Jordi?
Bon Sant Jordi, bon Sant Jordi. Sí, sí, en general, molt bé, no ens podem queixar.
A nivell tecnològic...
I bé, sembla que... Digues, digues.
Dic, a nivell tecnològic, els llibres digitals... Encara...
Home, a nivell tecnològic la cosa ha estat bé, perquè, com ho sabeu, vosaltres també faig ràdio amb una altra ràdio, al Maresme, no?
Sí.
I la cosa, doncs, ha anat prou bé. La veritat és que estem contents. I ha sigut la prova tecnològica d'aquest Sant Jordi, eh? Fer ràdio al carrer amb un equipament mínim. I d'això a Ràdio Capital en sabem una mica, eh? També, de fer coses al carrer.
Doncs, escolta, ens n'has d'enviar fotos, eh, d'això? Encara no has enviat res.
Sí, sí, sí. En tenim unes quantes. A veure si en els propers dies us les envio.
Escolta, avui, Josep Lluís, parlem de Facebook.
Sí, com no podia ser d'una altra manera, com sí, venim parlant
un altre cop de Facebook.
Les darreres setmanes, però farem una mica així molt de passada, perquè aprofitem el tema per introduir-ne un altre també molt, de molt interessant. A veure, el cas és que el titular és que Facebook, després de tota la polèmica que hi ha hagut en les darreres setmanes per el mal ús, no directament per part de Facebook, sinó d'aplicacions o de programadors externs de l'ús de les dades dels seus usuaris, no? Ara resulta que en lloc de fer un gest per netejar una mica la seva imatge,
sí, que és el que
doncs decideix, exacte, el que decideix la companyia de Mark Zuckerberg és traslladar la seva seu internacional, que ara és a Irlanda, per motius evidents de pagar menys impostos, sí, i demés, doncs se la torna als Estats Units. I això per què és? Doncs perquè el 25 de maig entra en vigor la nova llei de protecció de dades de la Unió Europea, que és molt més restrictiva i protegeix molt més els usuaris que no l'actual.
Sí, bé, això és bastant indignant, cas, que hagin de marxar per no atindre's aquesta llei de protecció de dades.
Sí, perquè a més en el cas de Facebook, fixa't en una cosa, o sigui, amb tota la polèmica que hi ha hagut entorn a precisament això, a la gestió de les dades, una bona acció d'imatge i de transmetre confiança als seus usuaris, vaja, des del meu punt de vista, hauria estat com a mínim quedar-se, no? No fer aquest moviment. Vaja, és molt sospitós, evidentment, clar, Facebook no diu que marxa per això, però és molt... No sé, és molt casual, no?
Què és el que diu aquesta,
ara marxin.
Què és el que diu aquesta llei de protecció de dades i en què ens afecta?
Realment no és que entri ara en vigor la nova llei, aquesta nova llei de protecció de dades. Aquesta llei és una directiva, més que una llei, és una directiva de la Unió Europea que ja va ser aprovada fa uns quants anys i que donava un marge de temps, concretament fins al 25 de maig del 2018, d'enguany, perquè els estats membres de la Unió Europea l'apliquessin al seu dret, la integressin en el seu dret, no? I bé, doncs, evidentment l'estat espanyol és dels últims per incorporar-la en el seu reglament jurídic, De fet, encara no ho ha fet. Estem a 24 d'abril i encara no ho ha fet. Queda un mes i pocs dies i res, un dia per fer-ho. I encara no sabem exactament en què ens afectarà.
Sí, són d'aquestes directives que es fan des d'Europa i s'han d'adaptar obligatòriament als estats membres.
Exacte. Llavors, aquesta directiva sí que posa uns mínims, d'acord? Però després cada estat membre el que fa és, com a mínim, haver de respectar els principis d'aquesta llei suprema, per dir-ho així d'alguna manera, i després afegir-ne el que consideri oportú.
Vale, sí, pot legislar més, però no quedar-se menys. No quedar-se
exacte. Llavors, el que sí que és presumible és que l'estat espanyol com a mínim afegeixi alguna cosa de més, perquè la llei espanyola actual de protecció de dades és de les més restrictives dels estats membres de la Unió Europea. En tot cas, el que sí que sabem és que és una llei, és una directiva, és un conjunt de normatives que protegeixen més els usuaris que no les actuals. És a dir, aquests usuaris, d'entrada, sembla que estaran més protegits, perquè ara sí que s'obliga directament a les empreses o a tothom que faci servir dades per gestió comercial, per qualsevol cosa, doncs que realment tinguin el consentiment explícit i inequívoc de l'usuari. És a dir, ja no val allò de t'has posat en contacte amb mi per correu electrònic un dia per fer-me una consulta i aprofito el correu electrònic per guardar-ho a la meva base de dades per després enviar-te publicitat. No, o sigui, a partir d'ara, molt probablement el que passarà és que tu m'has de donar el consentiment explícit per escrit i amb algun tipus de formulari o alguna cosa així perquè jo tingui la teva autorització i poder enviar-te publicitat o comunicacions comercials o alguna cosa que no sigui la que inicialment estava prevista.
Però vaja, en resum, és a dir, tampoc ara mateix això ja es fa només fent clic a una caselleta que amb un text que no et llegeixes, és a dir, no és gaire diferent que això.
I no continuarem llegint-lo, això està claríssim. El que sí que és cert és que potser ara el que passarà és que moltes bases de dades tindran una davallada d'usuaris importants, perquè si volen continuar complint amb la llei hauran de demostrar que tots els seus usuaris, els que estan enviant algun tipus de comunicació que no respongui doncs, a una consulta o alguna cosa d'aquest tipus, realment tenen el consentiment. De fet, ara, jo en els últims dies ja he rebut per part de dues grans empreses un mail dient si vols que continuem en contacte has d'entrar en aquest enllaç i has de confirmar que vols que continuem en contacte perquè jo pugui continuar enviant-te comunicacions comercials. És a dir, aquest ja és un exemple d'adaptació d'alguns moviments que estan fent algunes de les grans empreses. Clar, és un risc, perquè si el 25 de maig realment tu no has fet aquest pas d'entrar en aquest link i confirmar que vols continuar en contacte amb ells, ells estaran obligats per llei a donar-te de baixa, a esborrar-te de la seva base de dades. Però clar, si no ho fan s'arrisquen doncs que una auditoria de l'Agència
de Protecció de Dades, no?
De Protecció de Dades en aquest cas, doncs els hi posi una multa. I a més, que és veritat també és que les multes són també molt més grans ara, o seran molt més grans a partir del 25 de maig que no són fins ara. Però insisteixo, tampoc és qüestió ara d'especular gaire, perquè com que no s'ha publicat encara a l'estat espanyol la llei que
l'adaptarà a la legislació, sí,
aquesta directiva, no sabem gaire res i millor no fer gaires volar gaires coloms.
Seguim parlant de privacitat també amb WhatsApp, sí, que incorpora una característica curiosa.
Sí, de fet, va una mica relacionat amb l'anterior, no? I és que WhatsApp, que és propietat de Facebook, com ja sabem, es veu obligat, aquí sí, es veu obligat a respectar aquesta nova normativa, aquesta nova directiva de la Unió Europea, i a partir del 25 de maig no el podran fer servir menors de 16 anys. Ara són 13 anys l'edat mínima per poder fer servir WhatsApp. WhatsApp això no ho ha confirmat oficialment, però ja corre per tots els mitjans especialitzats en tecnologia i tampoc ho ha desmentit l'empresa de missatgeria. I de fet, bé, el que llançaran és una actualització senzilla que el que farà és donar-te un missatge en el que tu hauràs de comprometre a dir si tens 16 anys.
Clar,
o més.
Però això és, no, és difícil de garantir, no? Perquè jo recordo en l'època quan va néixer Facebook, quan es va popularitzar, que alguns teníem menys de l'edat requerida, Jo em vaig esperar a tenir l'edat o almenys acostar-m'hi, però molta gent...
Perquè tu ets un nano.
Jo exacte. Però molta gent deia, no sé si eren 15 o 13 anys o 16...
13.
Doncs molta gent deia, escolta, jo en tinc 14 i ja està, i tampoc no hi ha gran diferència, ja em puc fer Facebook. És a dir, i a més això va lligat també al control que tinguin els pares sobre els dispositius dels...
Sí, sí, sobretot això també, clar, és molt important el control parental en aquest sentit, i una mica saber què és el que fan els teus fills, no?, amb la tecnologia. El que passa que aquest és un problema de la nostra societat, que els pares fins i tot s'han vist moltes vegades desbordats perquè no controlen precisament les aplicacions o la tecnologia que fan servir els seus fills.
Estem parlant d'una edat, 16 anys, que és difícil controlar el mòbil de fills amb 16 anys.
Entre altres coses perquè no saps ben bé...
Què t'hi trobaràs?
Que no sé jo si amb 16 anys... Pues, no. Jo el meu primer mòbil el vaig tenir amb 20, imagina't.
Jo amb una mica menys, però tampoc no vaig ser dels primers. Escolta, i tenim una última notícia tecnològica ràpida en un titular, un crim.
Sí, ens agrada sempre acabar aquesta secció amb un toc d'humor, no? Una notícia, si més no, curiosa, i és que concretament al Regne Unit han detingut un traficant de drogues i no sabries com. Com diries que l'han detingut?
No sé, investigant...
Com vull dir, de quina manera, no? O sigui, no... Doncs mira, resulta que ha estat a través de WhatsApp, precisament.
De WhatsApp?
A través de WhatsApp, sí. Aquest senyor, aquest home, aquest narcotraficant, el que va fer va ser una acció de màrqueting digital i va enviar una fotografia a diversos contactes per WhatsApp.
Fins aquí sembla la dona de Viladecans que van detenir per enviar missatges per WhatsApp.
Més o menys. El cas és que va enviar això, doncs va fer una llista de distribució, va enviar fotografies oferint la seva mercaderia, és a dir, pastilles, drogues, no?
Sí.
Amb la mà, amb la seva mà, no? Una fotografia de la seva mà amb les pastilles. Val. Doncs què va fer la policia? Doncs va aprofitar que la imatge era de tan alta qualitat, de tan alta resolució, que va poder identificar-lo a través de les empremtes dactilars.
Però tu perdis. La qualitat no devia ser superior que la d'un mòbil. És així, aquesta foto...
Clar, però és que pensa que qualsevol mòbil avui dia te fa unes fotos de 13 megapíxels.
Exacte, no, exacte, sí, sí.
És que és una resolució altíssima. Sí que és veritat que les fotos, quan les envies per WhatsApp, baixen de resolució, baixen de qualitat, perquè es puguin transmetre de forma ràpida, però tot i així... La resolució que tenim a través de WhatsApp és prou bona com per o almenys això sembla que ha permès a la policia doncs poder identificar aquesta persona a través de les empremtes dactilars d'una foto enviada per WhatsApp. És que ja és surrealista.
Exacte, ja ho sabeu, tots els oients que voleu delinquir, no envieu fotografies per WhatsApp de la vostra mà, sobretot. No us feu fotografies de les mans.
De fet, Dani, no és el primer cas també que la policia fa servir noves tecnologies o tecnologies d'aquest tipus d'ús massiu per fer una detenció. També a través de vídeos de YouTube, per exemple, s'ha aconseguit detenir moltes persones que han fet alguna imprudència al volant, per exemple. També sí. Hi ha hagut informacions d'aquest tipus.
Home, per una banda estem més controlats, i en parlàvem al principi de la privadesa, però per altra banda doncs, és útil per resoldre
alguns crims. L'eternet debat, un dia, si vols, en parlem. Sí.
Potser serà un d'aquells debats que s'allarguen en aquesta secció i que mai fem.
Sí.
Però sí. Ho hem de fer. Josep Lluís i Vidal, moltes gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Fins dimarts que ve.
Adéu.
Adéu.
Anem acabant el supermatí d'avui fent un últim repàs de l'actualitat del Baix Empordà amb els titulars d'Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
Les colles de Carnaval de Palafrugell molestes en Platja d'Aro perquè promociona la rua de carrosses i comparses de diumenge amb el Carnaval dels Carnavals. Ho consideren una apropiació del nom i concepte del carrusel Costa Brava Carnaval de Carnavals.
Els contractes de menys d'un mes es doblen a comarques gironines des del 2009, sobretot al sector serveis. Ho revela un informe de l'UGT. El sindicat denuncia la precarietat laboral que hi ha a la comarca i alerta que comporta una fuga de talents.
Costa Brava i Esports i Barcelona Cluster Nàutic s'uneixen per promoure's com a destinació turística. La suma neix pel potencial que té la Mediterrània, que representa la primera destinació del món amb un 80% de l'ocupació a l'estiu.
Palamós i Palafrugell entreguen premis de recerca local. El Josep Sagrera, de Palafrugell, reconeix la tasca a alumnes de sisè de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat de diversos centres. El Vila de Palamós se l'endú Jordi Morcillo, estudiant de Biologia i Ciències Ambientals de la UDG.
La quinzena Fira d'Indians de Boguja té cartell. La proposta guanyadora sobre la temàtica La dona indiana és la presentada per Sílvia Fernà. La Fira d'Indians se celebrarà enguany els dies 7, 8 i 9 de setembre.
El concurs Mini Remakes de Platja d'Aro ja té guanyadors. Se l'han dut Andrea Mancilla amb una versió de la segona temporada de Stranger Things. El segon lloc ha estat per Antonio Gemar amb una versió de This Girl. Són versions de màxim 3 minuts i mig d'obres professionals.
Novena victòria consecutiva del Multiserveis Palamós a primera categoria. El conjunt empordanès s'imposa 65-71 a la complicada pista del Santa Eugènia de Berga. Els palamosins es mantenen tercers a la classificació.
I ràpid, repassem el temps d'avui amb en Martí Seguer.
La jornada d'avui s'aixeca amb algunes nuvolades matinals que amb el pas de les hores aniran marxant per deixar-nos un dia amb domini de l'ambient assolellat i temperatures entre els 12 i els 26 graus.